Estiu de Gràcia, amb Adam Martín.
Com que no podem agafar gaires avions ni fer viatges molt llargs, i és una cosa que hauríem de fer igualment, parlem de coses que podem fer dins de casa. No dins de casa, eh? No una, del menjador a la... No, a casa, tot Catalunya. I per això tenim la Laia Creus, que és una gran experta en el nostre territori.
Hola, com estem?
Hola, Laia. Un dia ens explicaràs per què, però ara no.
No, ara no, que tinc coses a explicar-vos interessantíssimes, tres propostes avui preciosíssimes.
Molt bé, doncs avui són llocs per anar si necessites desconnectar.
Sí, a veure, avui t'ho explico amb una cançó.
No sé què fer amb la meva vida, potser d'un altre lloc.
Ho has sentit, no?
Jo no sé què fer amb la meva vida.
Sí, una cançó... fantàstic, a mi m'encanta.
M'estic sentint molt interpel·lada. Ara
sí?
Vull que em diguis llocs.
Sí,
també saber jo... què fer amb la meva vida, sisplau.
Tu, jo he fet el boli i jo estic aprenent a punts ja.
Però què us passa? Crisi existencial amb
clar,
la vostra
edat?
Sí, precisament per això.
Sí,
sí, sí, jo ho entenc.
I tu com ho tens, Adam?
Jo ja sé què fer amb la meva vida.
Més col·locadeta?
No, jo vull desconnectar.
Val, clar, jo quan dic això em refereixo a persones que els hi faci falta desconnectar, descansar, reflexionar,
sí, sí,
etc. De fet, durant el confinament molta gent ha pensat, no?, què faig amb la meva vida, què estic fent? A mi em va passar, per exemple. Llavors, propostes d'aquest estil. A veure, la primera és una proposta que a mi m'encanta. És a Osona, concretament al Collsacabra, que és aquest espai natural fantàstic, que també hi ha una part que toca a la Selva i a la Garrotxa. I aquí trobareu en Gerard Costa, que jo diria que és un dels millors guies que podeu tenir per descobrir aquesta zona. A veure, en Gerard es dedica a fer guiatges pel Collsacabra des dels anys 90, per tant, s'ho coneix moltíssim. De fet, jo diria que en Gerard, és a dir, és el pati de casa seva, el Collsacabra. O sigui, ell viu en una masia a l'Esquirol, al mig de la muntanya, evidentment per feina sempre està voltant per aquest territori. I, a més, en Gerard, quan té una estona lliure, què fa? Se'n va al Collsacabra. O sigui, és una persona que fa 20, 30 anys, molts anys, que està sempre per allà. Llavors, és una persona més que s'explica superbé, coneix tots els racons, aquesta flor, aquesta llavor, aquest fruit, etc. Ell, com a guia de muntanya, ofereix tot tipus d'activitats, com us podeu imaginar, les típiques, no?, de viatge de natura, el que sigui. Però n'hi ha una que encaixa molt amb aquestes ganes de desconnectar o de reflexionar i que a mi em té especialment meravellada, que és una cosa que ell en diu les immersions en el paisatge. No sé si heu
immersions
fet mai
al paisatge.
Sí, suposo que no heu fet mai una cosa semblant. Podria semblar-se una mica...
De manera conscient, no.
Val, d'acord. Clar, a veure, la cosa és fer un recorregut per alguns dels punts més bonics de la zona, llocs especials, per exemple, un bosc frondós o un mirador, evidentment el Collsacabra i molts punts de natura, no?, tenen llocs fantàstics, però no és anar a fer una excursió que simplement vas i passes per allà o anar a fer un guiatge habitual de natura. La cosa, el que proposen en Gerard, és aturar-se i contemplar el que tens al voltant, sense pressa, fer una observació plena, fixant-te en els detalls, els insectes, els fruits, les plantes, el vent. És a dir, si en Gerard va fer una proposta normal de natura, el que farà, doncs, seguir caminant, comentar aquesta flor és així, aquest animal està fent tal cosa. En canvi, si vas a fer aquesta immersió, diguem-ne que veus molts més llocs, molts menys llocs,
però hi entres molt més.
Sí, amb molta més intensitat. És una altra experiència.
És, a veure, a la Marta de Falla ahir ens deia que estaria bé que quan anéssim per la ciutat miréssim cap amunt i als arbres i als ocells i comencéssim a saber quin arbre era, quin ocell era, això multiplicat per 10, no?
Sí, de fet, una cosa que ens passa molt, i més els que som més de ciutat, i també jo diria la gent de poble, és que vivim molt d'esquenes a la natura, i de fet, jo a vegades ho penso, una persona que visqui a la ciutat, a no que sé que sigui molt muntanyera o molt de fer excursions, és molt fàcil que estigui molts dies i moltes setmanes que potser l'únic que veu de natura és un arbre.
Mm.
No més, llavors realment ens pensem que no depenem d'aquesta natura, ens veiem com una cosa separada i al contrari, de fet, el que diu en Gerard és que es tracta de conèixer la natura des de dins, que t'entri la natura i entendre que formem part de la naturalesa. Per exemple, un exemple que m'ha posat que em sembla que és molt il·lustratiu perquè ens entenguem. Ara a l'agost, que és un bon moment, és a dir, sempre és un bon moment per anar-hi perquè cada època de l'any hi ha coses diferents. Una cosa que es pot fer és anar a veure voltors. Llavors, clar, si tu vas a veure voltors a fer una guia normal, doncs què farà? Mira, aquest voltor és així, és aixà, característiques, uau, quina passa, tothom cridant, fent fotos, cridant, o parlant, xerrant, explicacions, fent fotos, etc. Si fas una immersió en el paisatge, què farà aquest grup? Asseure's al costat del cingle, amb calma. També demana a la gent que portin roba poc cridanera, poc llampant, perquè això no és una cosa que agradi massa als animals. Sense estar xerrant tota l'estona, a poc, tranquil·lament. Què passa? Que quan anem al bosc, com que cridem, fem fotos, parlem, xerrem, els animals diuen, això no m'està agradant, jo me'n vaig. I d'això no en som conscients, realment. I quan la persona ha marxat, la natura i els animals tornen a ocupar el seu espai i tornen a fer allà la seva festa i el que estiguessin fent. Llavors, què defensa en Gerard? Que si anem allà a poc, tranquil·lament i amb la calma, ell diu, hi haurà un punt que inclús els voltors s'acabaran acostant, no evidentment a un metre, només faltaria, però arriba un punt que els tens més a prop i pots notar com travessen l'aire amb el cos, com mouen les ales, com juguen amb les corrents tèrmiques. És a dir, tens un contacte en aquell moment amb aquell animal molt més proper i molt més intens que no de l'altra manera, que també està molt bé l'altra manera, a mi també m'encanta, però són dues coses diferents. Clar, en Gerard diu que és això, un apropament molt íntim a la natura, i una cosa fantàstica que té en Gerard és que com que es coneix molt i molt bé la zona, mai et portarà a un punt col·lapsat ni massificat. O sigui, el Coll de Cabra té rupit, és a dir, hi ha llocs molt, molt habituals, que és una excursió ràpida des del poble i està planíssim de gent, i no. A més, sempre descobriràs, diguem-ne, altres punts, igual de bonics, però tu sol, amb la calma. Per tant, en Gerard, la seva web és silenciosament.cat.
Molt bé, ara t'anava a preguntar. Molt bé, doncs deixem el Gerard amb aquesta immersió, que és, evidentment serveix per desconnectar d'una sèrie de coses i reconnectar o connectar amb unes altres, perquè sí, la desconnexió total no té cap sentit. I ara anem fins al Baix Llobregat?
Sí, al Baix Llobregat, a veure, jo aquesta proposta no l'he viscut, ara us l'explicaré, vull saber què en penseu, però jo crec que pot estar bé. A Collbató hi ha un lloc que es diu l'Alzina de Collbató, allà hi ha la Rosa i en Joan, que la porten. L'Alzina de Collbató és un lloc especial, d'aquells que quan hi entres dius, ai, que bé, aquí m'hi vull estar uns dies. Mm-hmm. Aquesta sensació d'estres, que xulo, quina bona sensació. Imagineu-vos una masia catalana del segle XVII, situada a la part antiga de Collbató i a la vegada a tocar de bosc d'un jardí preciós que té unes vistes de Montserrat espectaculars, que és superimponent, perquè et trobes allà a la muntanya. I allà en Joan i la Rosa organitzen una pila d'activitats que tenen en comú sempre tenir cura d'un mateix. Per exemple, classes de ioga, estiraments, correcció postural, tallers de cuina natural i saludable, activitats a la natura, una mica aquest estil, val? Mm-hmm. Ells ho defineixen com un espai de consciència enmig de la natura. I el que us vull proposar és del 28 al 30 d'agost que fan un retir de tantra en parella. No sé si coneixeu una mica aquesta forma.
La parella?
Sí, el tantra, més aviat. Jo preguntava per el tantra.
Sí. Com una pràctica sexual que es basa molt en l'esperit o l'ànima o alguna cosa
amb
així.
Amb les energies. De fet, ells diuen que el tantra és una forma de vida, no només hi ha aquesta part sexual. La cosa és que si el no sé què fer amb la meva vida té a veure amb una crisi de parella, vas allà, fas aquest cap de setmana de tantra, potser et retrobes o potser dius, ja ho tindria amb carinyo, jo me'n vaig cap a casa i tu...
I està bé.
Sí, i tu fes el que et sembli. Què m'explicava la Rosa? Es tracta de descobrir una nova manera de relacionar-te amb tu mateix i amb els altres. Això vol dir, bàsicament, aprendre a gestionar la teva energia i expandir-la, aprendre a ser present quan estàs fent una cosa i també, superimportant, a desbloquejar el teu cos. Per tant, a veure, perquè us imagineu, què fan? Exercicis de meditació en moviment, treballar molt amb les respiracions, balls, també hi ha exercicis de carícies, espais on deixar anar les teves emocions, val? O sigui, no és allà una cosa explícitament sexual, diguem-ne, sinó que precisament el tantra tracta aquesta part, però d'una forma molt més espiritual i molt més amb cadascú amb el seu propi cos. I pel que em diu la Rosa, diu que la sensació que li queda a la gent a l'acabar és que se sent més a prop d'ell mateix i també de la seva parella. Sempre, evidentment, que la parella funcioni. Sí.
Una sessió de tantra no dura 20 minuts, només dura bastant més.
Clar,
aquesta és la gràcia, també.
Clar, és un cap de setmana sencer, evidentment, que és a dormir allà i, bueno, fas l'experiència. Si algú la fa, si us plau...
Molt bé. Vinga, un tercer lloc per desconnectar.
Val. A veure, aquí la cosa és una experiència molt xula, que també m'agrada moltíssim, la trobo molt recomanable, el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Jo ara em vull parlar amb aquelles persones que no sé si potser ha de més el teu cas, de gent que li agrada la muntanya,
sí,
que té nocions de muntanya, que sí, té ganes d'anar-hi i, a més a més, sol, perquè no vol anar amb un guia...
No trobo mai el moment, no sé mai què... Sí, sóc jo.
O sigui, jo hi vull anar sol, o sigui, amb la parella o amb els amics, vull anar amb un guia, diguem-ne. Però estic una mica perdut, que algú em digui on anar, com anar-hi, etc. Val, la Laia i el Lluc ofereixen rutes autoguiades, val, que és exactament per aquest tipus de persona. Concretament ofereixen dues rutes autoguiades i la que jo us proposo és la que es diu de l'Opallars Fer, fer de Ferotge, diguem-ne, val? D'un lloc, doncs, també una mica en la línia del que dèiem en Gerard, és una ruta on hi ha poca gent, estaràs tranquil, estaràs sol, i a part que és preciosíssima. Té 5 etapes, va de Llavorsí fins a la Guingueta d'Àneu, però no cal fer-la tota. Evidentment, ells adapten el recorregut que vulguis fer, o pots fer menys dies, o el que sigui. Ells s'encarreguen de l'allotjament, transportar les maletes d'un hostal a l'altre. Per tant, tu vas lleuger amb el teu entrepanet, diguem-ne, el que et faci falta per aquell dia, i ja està.
Jo m'ho porto jo, eh? Ja m'ho portaré jo.
D'acord, els també hi pots dir. Laia, Lluc, m'ho porto jo.
Perquè això ja no...
Aquí cadascú s'adapta una mica amb el que li pugui fer falta. Una altra cosa que per mi és el millor. Et donen un llibre de ruta molt complet, val? On tu pots interpretar. O sigui, no hi ha només l'itinerari, sinó que també, si et trobes un arbre monumental, flora, fauna, història, allà pots anar, diguem-ne, tenint informació. I també, evidentment, el track per seguir el GPS. I llavors, Laia i Lluc s'interessen sempre per com estàs, si estàs bé, si et falta alguna cosa, si t'has perdut, que segurament moltes vegades no fa falta, però saber que algú és allà, algú t'ha proposat una ruta potent, ben feta. A més, una cosa molt xula és que passes per pobles preciosos, cada dia dorms en un hostal diferent, Tírvia, Ferrera, Esterri de Cardós... Clar, són llocs espectaculars. També dir-vos que, d'entrada, és una ruta exigent, està pensada per caminar unes 6 hores al dia,
bé.
No sé si us encaixa a vosaltres.
Bé.
Long, 6 hores al dia...
No podria.
Va.
És broma, aquí no em veieu, ja he treballat moltes hores d'hostaleria, per tant, jo crec que sí.
A veure,
és el mateix, sí.
Si en Long no pogués, que sabem que pot, però no pot, llavors hi ha una versió més reduïda, diguem-ne, per fer etapes doncs, més curtetes. La
Molt
seva
bé.
Web és guiesdemuntanyaenruta.com.
Doncs acabem aquesta dada, guiesdemuntanyaenruta.com. Moltes gràcies, Laia.
A vosaltres.
Long, moltes gràcies.
A tu, Adam.
Ara tornem.